Bon dia, els amants dels esports sobre rodes tenen un punt de trobada, l'Skatepark de la Floresta. L'espai, a tocar de les pistes de Can Llobet, atrau una gran afluència d'aficionats gràcies a l'empenta d'un grup de patinadors del barri que es fa dir Local Wears Can Llobet i que s'encarrega de mantenir l'espai en bones condicions. La instal·lació la va construir l'Ajuntament després que el projecte d'ampliació i millora de l'Skatepark de Can Llobet fos un dels triats dels pressupostos participatius de la Floresta del 2020-2021 i el qual es va destinar una partida de 50.000 euros. Tàndem, el duet de pop-rock català format per Sergi Guixems i Lucas Gonzalvo, és el candidat de Cugat Media a la primera edició de l'Ope Fest. I és que la formació portarà el tema Viatges a la fase de preselecció del concurs, que se celebrarà els dies 14 i 21 de desembre a través de dues eliminatòries. Els grups que superin aquesta fase aniran a la gran final, que tindrà lloc l'11 de gener al Teatre Auditori de Cardedeu. Sant Cugat ha acollit aquest dimecres la celebració dels 50 anys de PIMEC. En l'esdeveniment s'ha posat en valor els principals assoliments dels darrers anys de l'entitat i s'han analitzat les principals problemàtiques que afecten les petites i mitjanes empreses i també els autònoms. En aquest sentit, s'ha destacat l'ascetisme, l'excés de burocràcia i les dificultats per trobar personal qualificat com les principals preocupacions entre els empresaris. Dirigit al teixit empresarial, ha congregat més de 500 persones, entre elles representants polítics del municipi Sant Cugat Empresarial i Ada Vallès. I l'equip de govern treballarà amb el Consell de Barris del Centre, les solucions de mobilitat de Collfabà amb l'aterratge dels jutjats de Sant Cugat. L'anunciada Centralitat de Justícia i Seguretat, que inclou també la comissaria dels Mossos, la futura seu de la policia local i els espais de protecció civil i ADF, ha inquietat les associacions de veïns de Collfabà i Sant Domènec per la congestió que pot suposar la zona. El vicepresident del Consell de Barris, Jordi Puigneró, no ha descartat un pla de mobilitat i els estudis necessaris per garantir una convivència saludable amb l'activitat que pot generar la centralitat. I amb aquesta informació, punt final, gràcies per la seva atenció. Nosaltres ho deixem aquí. La informació torna al 91.5 de la FM i constantment a cugat.cat.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Perquè ha plorat com mai no havia vist plorar.
Perquè ha plorat, perquè ha plorat, perquè no havia de plorar.
La Marató.
Sempre he mirat a l'infinit. Sempre he buscat l'última estrella. Sempre he pensat, sempre m'ho he dit, que el món és una meravella.
Perquè plorar, com mai no havia vist plorar. Perquè plorar, perquè plorar, com mai no havia vist plorar. Què m'ha passat, què m'ha passat, com mai no havia vist plorar. Què m'ha passat, què m'ha passat. Perquè plorar.
Everything that happens in life can happen in a show. You can make 'em laugh,
You can make them cry. Anything, anything can go. The clown with his pants falling down, or the dance that's a dream of romance, or the scene where the villain is mean.
That's Entertainer. Bon dia, passen 5 minuts de les 12 i comença molta comèdia, que és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat. Mireu, avui tenim un convidat que viu a Sant Cugat. Bé, a veure, és barceloní de naixement. És de Sant Cugat des de fa molts anys, jo diria que més de 40 anys. Més, 44, 45. Però sobretot, és molt i molt català. Però abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, el nou pla d'acció cultural suposa nous espais per la cultura? Benvinguts, germans, en les arts escèniques. El passat dimecres, dia 6, es va presentar el nou pla d'acció cultural de Sant Cugat del Vallès. Un document, diuen, que marca un full de ruta per l'horitzó 2030 i que ha estat possible amb el suport del programa d'assessorament del Centre d'Estudis i Recursos Culturals, CERC, que depèn de la Diputació de Barcelona. Mireu, el Pla de Cultura de l'any 2005 també va ser el resultat de reunions de diferents entitats i persones vinculades a la cultura de tots els àmbits. I una de les primeres accions va ser la creació del Consell de Cultura i després la creació de diferents taules especialitzades com a d'arts escèniques, després una de teatre i una de música. No va acabar de funcionar la de dansa, la de patrimoni, de lletres, que tampoc mai va acabar de funcionar, d'arts visuals, amb molts i molts problemes, el de festa major, que va durar poc, i després dels anys diria que la de teatre i la de música són les que millor van resultar per la seva permanència i perquè va suposar que molts grups de teatre amateur i moltes entitats dedicades a la cultura es coneixessin i tinguessin activitats compartides. El Consell de Cultura es reunia cada mes i, a poc, aquestes reunions es van espaiant fins que, darrerament, se'n feia una a l'any. És a dir, que no servia per res. I per això, germans, ho vaig deixar córrer. El procés actual, ens diuen, s'ha dut a terme entre desembre de 2023 i juny de 2024, i ha tingut com a objectiu orientar les polítiques i l'acció cultural de la ciutat. O sigui que res de nou. Aquests eren els objectius, benvolguts germans, del Pla de Cultura de l'any 2005. Les entitats i les persones que han intervingut en aquestes reunions amb Jordi Baltà i Mariana Singer, dos professionals amb una gran trajectòria en l'àmbit de planificació estratègica, ens diuen, i m'ho crec, les entitats, com deia, les persones que s'han reunit i presentat projectes, tenen de ben segur la millor bona voluntat del món i experiència i desitjos de treballar per la cultura i coneixements de cada sector cultural que representen. Però si no hi ha una actitud de col·laboració i un pressupost d'acord amb aquests projectes, el nou pla d'acció cultural servirà de ben poc. Aquesta ciutat, quan es va fer el Pla de Cultura de l'any 2005, tenia 70.000 habitants. Ara estem rascant els 100.000. I gairebé després de 20 anys tenim els mateixos espais, exceptuant el Xalet Negre i l'Amfiteatre dels Jardins del Vallès, si és que recuperem l'any 2025 el Teatre de la Unió. Però si parlem exclusivament d'arts escèniques, la necessitat de tenir més espais, no només per representar, sinó per assajar, i assajar en condicions adequades, és ineludible. Si volem, de veritat, que aquest segment de la cultura que són les arts escèniques puguin funcionar com caldria i com, estic segur, volen la majoria dels que van participar en aquestes reunions prèvies al ple municipal de la setmana vinent, on s'aprovarà o no aquest nou pla de cultura. I arribats aquí, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres. Amén. Es presentava, o em referia amb el convidat d'avui, jo deia una data, uns anys de viure a Sant Cugat, i m'ha rectificat. Víctor Alexandre, bon dia.
Bon dia, Eduard.
Molt content que estiguis aquí.
Moltes gràcies.
Perquè, a més, hem de parlar d'una cosa que aquest programa tracta, que és el teatre.
Sí.
Perquè tu, clar, Víctor Alexandre és un periodista, és escriptor, diferents facetes, novel·la, assaig i també teatre.
Uh-huh.
I a més, potser el teatre vas començar una mica més tard.
Sí, sí, sí.
Però en aquest moment ja tens moltes obres presentades, estrenades.
Sí, déu-n'hi-do, sí. Sí, sí.
I ara parlarem d'una que es farà la setmana vinent al Teatre de Mirasol, que és M'espien.
M'espien.
Si et sembla, Víctor, si et sembla bé, deixarem que ens parlin de M'espien dos persones fonamentals per aquesta obra, que és el director, Marc Siurana, i el protagonista de l'obra, que és en Carles Alzina. Et sembla que els escoltem?
Perfecte.
I a partir d'aquí entrem.
Molt bé, molt bé.
D'acord? Doncs pues escoltem el primer.
El procés d'aixecar l'obra, doncs bé, ha estat interessant, primer perquè doncs els personatges estaven bastant perfilats amb cada un dels intèrprets, i llavors vam tenir de veure com organitzàvem la situació escènica, perquè passaven diferents espais, també en diferents temps, diguéssim, l'obra és cronològica, no és d'un sol fet, d'una sola acció en un moment. I bé, hem decidit fer un molt intimista també, perquè eren escenes molt on només hi participaven o dues persones o una. Llavors els espais són petitons, amb tot un tipus de música que acompanya el canvi d'escenes adients, tot bastant intimista, el que dic, perquè ja que el text doncs té la potència que té i és un text polític i que parla de coses potents, doncs per fer el contrapunt, no?, i donar-li sobretot aquesta rellevància al text. I bé, el procés ha estat molt gratificant, sobretot per la interpretació dels actors i l'actriu, i bé, estem satisfets del resultat, la veritat.
Hem escoltat amb en Marc Siurana, que és el director de l'obra, i ara escoltarem en Carles Alzina, que és el protagonista de l'obra. A veure què ens diu en Carles.
Aquesta obra, o l'obra M'espien, d'en Víctor Alexander, és un encàrrec específic que va fer el grup de teatre cassanenc en en Víctor, per la coneixença que ens té. Ell ens ha vist actuar en diferents muntatges i nosaltres buscàvem una obra que s'adaptés molt als actors i les actrius que teníem en el grup. I aleshores, com que el coneixíem amb ell i ell també ens coneixia a nosaltres, vam pensar que seria l'ideal perquè escrivís una obra que s'adaptés sobretot als personatges, a les persones, que actors i actrius que teníem a la companyia.
Ara escoltarem en Carles, perquè he igualment el Marc, el director de l'obra. Ara escoltarem en Carles.
Hola, bon dia. A veure, l'obra de teatre M'espien, d'en Víctor Alexandre, una de les plumes més rellevants del nostre país i que va escriure expressament per nosaltres, la qual cosa és un gran honor. És una crítica incisiva i reflexiva sobre la societat de la vigilància i el control. En Víctor vol aprofundir en un tema d'actualitat, explorant la pèrdua de les llibertats individuals i l'erosió de la privacitat en un context de supervisió constant. En definitiva, és una mirada crítica a la manipulació política i l'abús de poder, reflectint com, sota el pretext de la seguretat i l'ordre, les institucions poden arribar a intervenir en la vida privada dels ciutadans, violant els drets bàsics. Precisament és el que em passa en el meu personatge, no? En l'Ernest Bach, que bé, és l'advocat, és una figura clau per entendre les implicacions de la trama i la crítica social que en Víctor vol transmetre. El meu paper es presenta com un personatge inquiet i alhora vulnerable, que es veu atrapat en una situació angoixant, on la seva privacitat i la llibertat són posades en risc per la vigilància constant. Aquesta vigilància, més que una simple intromissió en la seva vida privada, esdevé una eina de control que busca sotmetre-li i doblegar la seva voluntat. No sé, representa la veu d'un individu que no és cap heroi, és un advocat, que sí, de certa fama, però una persona normal, ell no és cap heroi. I aquesta situació, doncs, el desborda, no? Ell vol resistir-se a un sistema opressiu, és un personatge que encarna la lluita per la llibertat i els drets personals, però que també evidencia les pors i les inseguretats de qualsevol persona que se sent exposada i vulnerable, no? davant d'un poder que controla tot. No sé, al llarg de l'obra, l'evolució del meu personatge vol mostrar com aquesta pressió i aquesta constant observació el desgasten, posant-lo en conflicte amb els seus propis principis i fent-lo qüestionar fins a quin punt pot mantenir la seva integritat. No sé, degut a això, ell ho perd tot, perd la dona, perd la casa, perd la feina, la gent no se'l creu, ell cada vegada va passant per diferents fases al llarg de l'obra, no? I arriba un punt, doncs, que està completament sol, que està desbordat per aquesta situació, perquè ell està convençut de que l'espien i de que hi ha micròfons a casa seva, perquè si no sabrien tot el que saben i el que retreuen en el judici per utilitzar en contra seva, no? En contra dels jutjats i de l'estratègia d'ell, no? En definitiva, no sé, és un personatge molt, molt potent que durant l'obra va passant diferents fases de desconeixement, d'incertesa de què està passant, no? I de ràbia, de tot, no? I aquesta obra, doncs, en definitiva, també els personatges que l'envolten, no? Que és la meva dona, el paper que fa l'Emma, el pare d'un dels presos, que és en Josep Maria, un dels presos, que és l'Àlex, i el psicòleg, que és en Robert, doncs fa que els seus papers genials i excepcionals durant tota l'obra facin que el nivell sigui potent durant tota l'obra i que no grinyoli res, no? I tot això, naturalment, gràcies a la direcció d'en Marc Siurana, que ens posa les piles les vegades que faci falta, ja ha donat el seu toc, i crec que tot plegat fa que sigui una obra que la gent, una vegada l'ha vist, ens hi trobem als llocs que l'hem anat a representar, doncs queden molt contents i queden com veient que és una reivindicació de tot el que està passant, no? Que està passant, passen coses d'aquestes, com tots sabem, i que no tot és anar al teatre i riure, que també està molt bé, i també ho fem, però aquesta vegada hem volgut fer aquesta obra amb la pluma d'en Víctor i reivindicar, doncs, aquesta situació, no? No sé, en definitiva, si ho voleu veure i ho voleu comprovar, ens podem veure el dissabte, si us sembla. Adéu-siau.
Bé, hem sentit primer a Marc Siurana, que és el director, i ara ens feia, quasi ens ha avançat tota l'obra, Víctor, el personatge central, el protagonista, que és en Carles Alsina. Pel que diuen és això, t'ho van encarregar?
Sí, em van encarregar una obra.
I... Però tu tenies, havies tingut relació amb ells.
Sí, bé, sobretot coneixia el protagonista, en Carles Alsina, i a través d'ell vaig veure obres d'ells. Però havia anat com a espectador a veure obres d'ells. I va ser... un dia em van proposar d'escriure una obra per a ells. Ells estaven bastant acostumats a fer aquesta companyia, grup de teatre cassanenc, a fer obres, diguéssim, més de comèdia, no sempre, però en general, on la gent doncs riu més, etc. Però obres d'un contingut d'una dimensió més política, a veure, tot és política, tot teatre és política, una comèdia també és política, eh? Arnold Schwarzenegger també feia, les pel·lícules dels, que ell feia també eren polítiques.
Ja, ja ho va dir aquell guionista, que no recordo el nom, del Ken Loach, que va dir, quan li parlaven d'això...
Ah, el Ken Loach, sí.
I deia, Terminator. El guionista deia, escolti'm, diu, qualsevol pel·lícula, diu, inclús això, Terminator. Diu, és política també.
Tot. Les pel·lícules de Walt Disney, més polítiques que... Bé, en definitiva, però vaja, aquesta doncs és molt evident, el contingut, i a més ens toca de prop, en certa manera. I bé, però no van encarregar cap tema. És a dir, fes una obra. L'única condició era que són quatre actors i una actriu. Per tant, eren cinc personatges i m'havia d'ajustar, el que em passés pel cap m'havia d'ajustar a aquestes directrius. I així va ser. Així va néixer aquesta obra i ja és una realitat, està circulant per Catalunya.
Jo veig que vau estrenar el juny del 2023,
sí.
Però després vau estar dintre d'aquesta mostra de teatre amateur que es fa a Pineda de Mar, també a l'abril d'aquest del 2024.
Sí, ara porten... Bé, i són ells, eh? Jo no. Jo vaig anar dos cops a l'estrena. Es va estrenar tres vegades, o sigui, en tres funcions diferents, a Cassà de la Selva. I jo vaig anar les dues primeres i després no els he vist més. Perquè, esclar, es van fent per diferents llocs de Catalunya i van ells. A Sant Cugat hi seré jo, esclar, però en altres llocs no. I ara, no sé, ara porten potser 14, ja han passat per 14 poblacions de Catalunya, em sembla. Sí.
Però diem que això representarà el Teatre de Mirassol el dissabte vinent, no aquest aquí, sinó a la setmana vinent, el dia 23, a les 8 de la tarda. I pel que jo vaig preguntar, s'han venut moltes entrades.
Ah, sí?
Sí.
Ah, no ho sé, perquè a vegades quan compres entrades surt un mapa, una mena de plànol, del pati de butaques i veus les que queden lliures i les que estan ocupades. Aquí, en aquest cas, no. Per tant, no, per més que miris, no, jo, ni idea.
Aquesta obra tu ho vas fer, com deies, i com explicaven també ells, per encàrrec, diguéssim, sí. I vas escollir tu aquest
el tema, sí,
aquest
sí,
tema
sí.
I el vas fer. Un tema que és actualment d'actualitat total.
Sí, però no volia entrar en el terreny directe de dir Catalunya, el tema Pegasus, tot això, perquè volia fer una cosa que fos universal, perquè d'espionatge d'estat n'hi ha hagut sempre, malauradament, a molts llocs del planeta, i en continua havent-hi. I un que podem tenir com a referent molt, molt evident era el de la RDA, no? El de la República Democràtica Alemanya, que de democràtica en tenia molt poc. I bé, doncs... per tant, el que volia és que l'espectador s'identifiqués amb el tema en qüestió, amb el que significa que un estat espia un ciutadà, sigui d'on sigui aquest ciutadà i sigui l'estat que sigui. I tampoc volia que fos un personatge, el protagonista que fos, és un advocat, que clar, a partir del moment... No ha tingut mai problemes, és un home que creu a la justícia, és un home no és un heroi, no és una persona de conviccions sòlides que defensa capa i espàs una idea, sinó que és un home que creu a la justícia, creu a la seva feina i creu que els conflictes es solucionen davant d'un tribunal. I així li ha anat bé. Però es troba que un dia agafa la responsabilitat d'assumir la defensa de dos dissidents polítics i que qüestionen doncs, certes qüestions de l'Estat i, és clar, amb l'Estat hem topat. De manera que l'Estat això no ho permet i aleshores aquest home es troba que ha de lluitar contra un mamut, un monstre, que l'ultrapassa en tots els sentits de la seva vida i que, a més, fiscalitza les parts més íntimes de la seva existència.
I és possible que en aquest moment les xarxes encara siguin, encara propiciïn més aquest tipus d'actuació, que ho faciliti?
En aquest cas, de l'obra no intervenen les xarxes, intervé l'espionatge d'Estat. El problema és que, clar, imaginem que els oients s'ho poden imaginar, una persona pot sentir-se espiada per raons familiars, per raons empresarials, etc. Però quan t'espia una persona, t'espia un detectiu o t'espia algú, és molt diferent a que t'espia un estat. Perquè contra una persona més o menys pots lluitar i a vegades fins i tot pots descobrir el detectiu a la vorera del davant que t'està fotografiant, no? Però quan és l'estat, no. Quan és l'estat, és una cosa opaca, no saps qui t'espia i poden ser molts ulls i, a més, té totes les eines al seu favor per entrar dintre de la teva pròpia vida, dels racons més amagats de la teva pròpia casa, de la teva pròpia llar. Aleshores, el teu sentit d'impotència és profund, perquè no saps on anar. I és el que es troba aquest home, aquest advocat, que, clar, quan elabora tota una estratègia de defensa, com és possible que l'altra part la conegui? Et sents absolutament desarmat i això repercuteix a la teva vida familiar i personal, te la destrossa.
A part que hi ha una característica també diferent, i és que, tot i que canvin els governs, els equips que fan això generalment continuen sent els mateixos.
Sí, et pots trobar que, a més, clar, en aquest cas, si ets advocat, creus en la justícia, però arriba un moment en què et descobreixes la teva pròpia innocència o candidesa quan veus que aquesta justícia, aquesta administració de justícia, és una eina més de l'Estat a l'hora de defensar-se per evitar, doncs, ser desemmascarat en algunes accions. De manera que, clar, quan et converteixes tu en una raó d'Estat, i com que l'Estat considera que tu ets una raó d'Estat i per això t'espien, perquè ets un dissident de l'Estat, aleshores descobreixes que la raó d'Estat és la raó que argumenta l'Estat quan no té raó.
Tu havies intentat fer aquesta obra ja aquí abans de que l'agafa gent?
No, mai. No, jo la vaig escriure i els hi vaig lliurar l'obra per ells.
Sí, que han sigut ells els que han donat una oferta aquí per poder-la fer en l'àmbit cultural de...
Ells ho han fet tot. Ho han fet, ells... Clar, jo no formo part de la companyia. Jo no... Ara, home, soc de Sant Cugat i, per tant, clar, que em fa il·lusió que es representi a Sant Cugat, com a l'Emma Vilarassau li agrada actuar a Sant Cugat perquè és el seu poble, no? Però la companyia és la que fa tots els tràmits i totes aquestes coses.
Abans dèiem al principi que tu tens una obra bastant llarga en aquest moment d'obres de teatre i jo, doncs, recordo molt bé la primera obra que vas fer, que es va estrenar, que a més va tenir una repercussió molt considerable, que va ser l'Èric i l'Exèrcit del Fènix.
I tant. El Teatre Borràs.
Què en diries d'aquella estrena i el que va suposar?
Bé...
Perquè d'alguna manera, no és igual, evidentment, no, és una altra història, però també és una acció de l'Estat en contra de les manifestacions d'unes idees determinades.
Sí, és interessant això perquè, de fet, hi havia una companyia que volia tornar-la... No era la que va fer el muntatge inicial, sinó que volien fer...
En Pere Planella
era el director, sí. I va ser una proposta d'ell que em va fer d'escriure aquesta obra. Però després, ara fa poc, hi havia una altra companyia que volia aixecar aquesta obra un altre cop perquè el tema continua vigent. I esclar, és interessant perquè veus que la Catalunya, de quan s'estrena aquella obra, que em sembla que era el
2007.
El 2007? Ah, imagina't, doncs si han passat coses...
Jo t'ho dic perquè tinc aquí l'informació.
Sí, jo no en recordava. Doncs fixa't si han passat temps, oi? I és una altra Catalunya, han passat moltes coses políticament. De manera que la reacció que hi havia en aquell moment, que va semblar, perquè l'obra allà era una tragicomèdia, de manera que hi havia moments que reies molt, i jo caricaturitzava també les forces policials que van envair casa seva, casa de l'Èric, perquè es van presentar 20 guàrdies civils vinguts de Madrid, expressament.
Sí, jo recordo.
Perquè acusar-lo de terrorista, que tenia 14 anys aquell nen, no? Perquè havia demanat als supermercats dia que etiquetessin en català. Clar, això és esperpèntic, però va passar, i venien armats, poca broma. I això, doncs, jo ho caricaturitzava i aleshores en aquell moment hi havia gent que no ho acceptava. Que no acceptava que es fes una caricatura de les forces de seguretat de l'Estat. Després ha passat el que ha passat i ara, doncs, seria una altra cosa.
Hi ha una altra obra que també anava una mica, no era exactament igual, però amb aquesta idea, que era Les Trifulques de la Catalana Tribú, que aquesta la vas estrenar també a la sala gran del
Nacional.
Del Nacional.
Sí. Aquesta sí.
No recordo, vaig estar i era, en fi, o sigui, es notava perfectament la reacció, la reacció del públic.
Era impressionant, perquè jo crec, no sé si ha passat mai, que quan acaba l'obra, el públic, quan ja han aplaudit i ha caigut el taló, el públic es continuï a la butaca i comença a cridar independència, independència, independència. Jo no sé si ha passat mai, però és que... És increïble.
I estem parlant del 2009, eh?
2009, sí.
Vull dir que també és una circumstància que s'ha de considerar, vull dir, això que dius tu,
sí.
Aquesta reacció totalment espontània de la gent.
Absoluta, eh? També era una direcció del Pere Planella, i recordo que un dia va venir la Mercè Conesa, que en aquell moment era alcaldessa de Sant Cugat.
Van coincidir.
Ah, doncs aquell dia... I quan va acabar l'obra, es va aixecar, jo era al darrere d'ella, i em diu, vull aquesta obra amb aquest mateix muntatge a Sant Cugat, tal com està. I es va estrenar aquí, també va venir aquí, sí. És la història de Catalunya, explicada, doncs, per persones de 8 anys, en amunt.
Hi ha una característica, que és aquesta que acabem de dir, de com sembla que el temps no passi, o sembla que el fet de que passi el temps, de fet, no canvia determinades coses,
no.
Sinó que es van mantenint exactament igual i que l'experiència que suposa, en tots els sentits, doncs no tingui efecte. O sigui, no produeixi cap tipus d'efecte com hauria de produir. I tu tens en aquest sentit, jo penso que també perquè l'11-9-14 també és una obra que també es va fer aquí a Sant Cugat.
Sí.
I també és una obra que, bueno, i que després el va fer el Grec, també, al Festival Grec.
El Festival Grec, sí. Sí, aquella era 11-9-14, es feia amb motiu de la commemoració del 1714, i també dirigida pel Pere Planella, un encàrrec del Pere Planella, i sí, allà era una ficció, era un nen del segle XXI, que per una cosa, diguéssim, màgica, doncs aleshores anava, feia un viatge en el temps i anava a la vigília de l'11 de setembre de 1714. I podem imaginar els contrastos que suposava per aquell nen i per aquella gent trobar-se un noi que els parlava del metro, de la línia blava, i portava texans, que del mòbil, que guardava les coses al núvol. I podem imaginar la gent del segle XVIII, no? Era molt divertida, sí.
Bueno, per tant, vol dir que tu has anat fent... I a més, has anat fent teatre, en aquest cas, diria, entre cometes, tampoc és així, més polític, però, en canvi, després has fet unes obres que no ho són, però que, en canvi, també reflexen la societat, que és el que es tracta.
Mm. Sí, també faig el que em surt, a vegades, no? El que em ve al cap en aquell moment, perquè he fet coses que no tenen res a veure. Quan em va encarregar una cosa la Dolors Vilarassau, fa un parell d'anys o així, vaig fer Marit i Muller, que era un diàleg que la van fer en Carles Martínez i la Mèriam Alemany, que era una cosa d'això de Marit i Muller. Però després he fet altres coses que no... La Taula Rodona, La Joia de ser Catalans, o L'Abans que puja el taló... O Jo no volia ser Rita Hayworth,
que és l'última que has fet.
Sí, és l'última, que la va fer la Carme Elias.
O sigui, penso que va ser una representació amb una força
molt emotiva,
molt emocional, molt, terrible,
molt.
No?
Molt, perquè era el comiat de Carme Elias. Ella, clar, a mi m'hagués fet il·lusió, i ella volia fer aquest paper, fer el paper de Rita Hayworth i acomiadar-se dels escenaris, malgrat haver dit adéu, tornar-hi per acomiadar-se amb aquesta obra i fent aquest paper d'una dona que, a més, va morir de la mateixa malaltia que té la mateixa, sí, que té la Carme, l'Alzheimer. Però ella mateixa, la Carme, va veure que no podia, que no pot, impossible memoritzar un text de 90 minuts en escena, perquè està en escena tota l'estona. Aleshores es van tastar, va dir, com a mínim vull fer-ne una lectura. I va fer la lectura, i es va fer en el Festival Grec d'aquest any. I, clar, les entrades van durar 2 dies, es van exaurir immediatament, i la gent demanava més, i ella volia fer més. Diu, hauríem d'anar per tot arreu. Però això depèn, no és només que vagi una actriu. La Carme no pot anar sola. I va ser una cosa màgica d'un dia. Ara esperem que algun dia doncs, alguna companyia la vulgui muntar amb una altra actriu, naturalment.
En aquest cas, aquesta d'ell no volia ser Rita Hayworth, suposo que devia partir molt del teu coneixement i la teva experiència dintre del cinema, comentarista de cinema i més...
Sí, no em vaig haver de documentar gaire, perquè ja m'havia documentat feia com 30 anys o així, quan treballava a la ràdio, i de la seva persona i m'havia esfereït el que sabia d'ella, vull dir, m'havia colpit molt. No era mitòman, jo, no he estat mitòman, però em colpia molt la vida privada d'aquesta dona tan desquinçada, tan maltractada, i una cosa important, mai no va defensar els seus drets, s'ho va deixar fer absolutament tot, que això et sublevava, no?
Penses... Ja començant pel seu pare.
Tot, sí, sí. Ho han tomat tota la vida. I es passava la vida plorant, a fora dels platós. I això, doncs, em va colpir, per això vaig fer aquesta obra dedicada. No és cap biografia, però està inspirada en ella, en l'última etapa de la seva vida. I surten quatre personatges, Rita Hayworth, i una filla, una doctora i una infermera.
Hi ha una altra obra que també penso que és molt significativa, sobretot per aquí, perquè és La vida d'un tren.
Ah, sí.
La vida d'un tren, que es va fer amb el centenari de l'estació de Sant Cugat dels trens de Catalunya, i que es va representar al Teatre Auditori, a més, una participació brutal.
Sí.
Dirigida per la Teresa Canes, una participació brutal.
Unes 100 persones hi havia a l'escenari.
Com va sorgir el fet de l'obra?
Va ser un encàrrec que em va fer la Teresa Canes. Em va dir, doncs, de fer una obra que commemorés l'aniversari de l'arribada del tren a Sant Cugat i el centenari de l'arribada del tren. I aleshores se'm va acudir, doncs vaig pensar, doncs, faré tot un segle. Tot un segle que transcorre, diguéssim, tot el que ha passat en aquest segle d'arribada del tren, i evidentment no podia posar-ho tot, però vaig buscar coses que fossin més o menys molt identificables per l'espectador, de coses que havien passat en el decurs d'aquests 100 anys, i també que no només fos això, sinó que això es notés en els diàlegs, en la manera de vestir, especialment a les dones, els pentinats, es nota més, i també en les músiques que sonaven. Cada les músiques, totes les músiques parlaven del tren. Totes tenien alguna cosa a veure amb el tren. I bé, i vaig fer això fins a arribar des del principi fins a arribar al 2022, em sembla que era, que va arribar el tren al centenari, no?
Això tinc el... el 2018.
I com passa el temps, Déu meu.
Víctor.
Déu meu, el 2018.
Això també em passa a mi constantment.
Mare de Déu. Aquest... Em pensava que havia estat feia 2 anys,
2018.
Imagina't.
Sí, sí.
Sí, doncs bueno, això.
Però ja és això. Jo d'aquesta obra tinc un record molt, 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 molt potent, perquè a més, penso que va ser una demostració d'aquesta que jo comentava amb la homilia, no? I és la quantitat de gent que aquí a Sant Cugat està fent teatre, que són gent...
Molt bona.
Que allò que es diu, dius, quan dius amateur, allò que deien abans, més aficionat, no vol dir que no puguin representar. El que passa és que no viuen del teatre.
Clar.
No viuen del teatre, però sí que viuen al teatre.
I tant. És una qüestió econòmica, el terme. És a dir, l'actor professional, els ajuntaments, quan contracten una obra professional, una companyia, el caixet és més elevat. I quan són amateurs, doncs són petites coses, no? Són més engrunes. Però la qualitat és un altre tema, perquè el fet de ser professional no vol dir que siguis un geni. Pot ser-ho, però no. Això ho dirà el públic quan jutgi la teva feina. I amb els amateurs passa el mateix. És a dir, hi ha companyies amateurs que són brillantíssimes i dius, per què no són professionals? Perquè els que hi treballen es guanyen la vida fent altres coses i allò ho fan a més, però com els passa els que faran l'obra amb Espien, els hi diuen tothom quan acaba, hauríeu de ser professionals. Sí, però això vol dir renunciar a la feina que tu tens i embarcar-te en una aventura en què no saps quan sonarà el teu telèfon per contractar-te, i molta gent té por i continua sent amateur, perquè ser professional a vegades vol dir no treballar. És a dir, a vegades els que tenen feina són els amateurs. Els professionals no en tenen.
Tenint en compte que hi ha un percentatge està recolzat per la Federació de Directors i Actors i Actrius de Teatre. Hi ha un percentatge, em sembla que era el 17%, de la gent que està registrada, que són els únics que poden viure exclusivament d'això de forma
regular,
amb uns ingressos, diguem-ne, més o menys acceptables, no? Però la majoria han de fer de tot, han de fer, doncs, quasi poden fer doblatge, si poden fer, doncs, publicitat, si poden fer televisió, sèries, qualsevol cosa, però si són, volen estrictament fer teatre, al sentit d'aquest, són poquíssims.
Poquíssims.
Els que de forma habitual ho poden fer-ho.
El recurs a vegades és la televisió, no? Fer alguna cosa de televisió, i el poc que s'ha de cinema, doncs, aconseguir algun paper, però això és molt esporàdic. Viure d'aquesta professió és molt difícil. També és viure d'escriure, també és difícil.
Sí,
no és que sigui...
Sí,
és el mateix. Els que sí tenen feina, paradoxalment, per això dèiem, són els amateurs, que tenen la seva feina habitual. Un pot ser enginyer, l'altre és oficinista, l'altre és lampista, i té el verí del teatre al cos, i quan acaba es deleix per assajar i muntar obres i dedicar el seu temps lliure a allò. Això és meravellós. Aquesta persona té feina, clar, té la seva feina i té allò. Ara dir-li que es guanyi la vida fent teatre, que és el que li agradaria, potser no pot fer-ho. I aleshores, doncs, mira... Però tot això és una riquesa que tenim a Catalunya. Tots aquests grups de teatre que hi ha arreu del país, és meravellós. Hi ha gent molt bona que crea afecció al teatre, perquè hi ha gent que al teatre a vegades té la idea que és molt car. Ostres, i pagar 20-30 euros per veure una obra de teatre, això, en canvi, el teatre amateur val 6-8 euros i veus obres precioses, i és molt més barat, i, vull dir, porta gent que no hi aniria o no va a les sales professionals. Bé, perdó, a les sales professionals, a veure companyies.
Sí. De totes maneres, aquest que diuen que això és molt car, després paguen una entrada de futbol tranquil·lament, eh?
I val molt més.
O una entrada a un festival de música, que val moltíssim més, el multiplica per no sé quant.
Sí.
Que, com passa sempre en totes les coses, aquesta és una decisió personal. És...
Prioritats personals,
exacte,
no?
Exacte, és així. Sí. De totes maneres, tu has fet alguna cosa, o han fet alguna cosa, jo recordo, amb una lectura, la fresca, les que fa els amics de Pedra i Sang, Madós Vilarassau, que era a partir d'una obra teva, que és 7 dones i un home sol.
Ah, sí.
Que va fer una adaptació.
Sí.
Va fer-ho com un teatre, perquè en definitiva les lectures porten aquell paper a la mà, però en el fons és una representació.
No, fa molt bé, sí. Sí. De fet, ho ha fet dos... De fet, la Dolors Vilarassau, inicialment, em sembla que era la segona o tercera lectures, va fer un llibre meu que era El somriure de Burt Lancaster,
sí,
quan encara no eren dramatitzades, que eren els actors asseguts...
La clàssica lectura, sí.
Asseguts en una cadira i llegint.
Sí. Aquesta va ser la primera.
La primera,
Víctor. Víctor. A la plaça de Pere Sant.
Exactament, sí,
o
senyor.
Que ara Sant Pere.
Sant Pere, sí, és veritat. I després, sí, els 7 dones i un home sol, la Dolors va fer una adaptació de l'obra amb 7 actrius de diferents generacions, i van fer un... No, evidentment no podien fer tot el llibre.
Oh,
ah. Van fer una adaptació que durava una hora i mitja, o sí, pràcticament. I va estar molt bé, sí.
Jo recordo, perquè va funcionar molt bé, molt bé, i a més es dona aquella circumstància que jo sempre penso, que és quina llàstima que només es pugui fer una sola vegada.
Clar.
Vull dir, quan penses això i dius tot aquest esforç, tota aquesta feina que s'ha fet, i a més que funciona, que ha anat molt bé, que tingués la possibilitat de fer una segona, una tercera.
Sí, però...
Però això, clar... Doncs,
però donaré una primícia. I és que d'aquesta obra, d'aquest llibre meu, 7 dones i un home sol,
sí,
se'n farà una pel·lícula.
Ah?
Sí.
Molt bé.
I del llibre que va venir després, que era una història immoral,
sí,
se'n farà una minissèrie. I això està en marxa.
Aquesta immoral és una parella...
Bé, sí, és un matrimoni...
La relació entre...
Sí, un matrimoni de mitjana edat, que la cosa no acaba de rutllar en el terreny sexual, i aleshores el marit contracta els serveis d'un tercer per veure, per escatir què passa amb la seva dona, i fer una sèrie de coses. D'això se'n farà una minissèrie, i...
Però ja està...
Això està en marxa.
Està en marxa?
Està en marxa. I la pel·lícula va després d'això. però serà pel·lícula, sí. O sigui, és
són
coses diferents.
Diferents,
completament diferents, no tenen res a veure.
Que s'ha produït al mateix temps.
Sí, sí, sí. Inicialment, jo no intervinc en això, clar, jo s'ha dit els drets i ja està.
Ja, ja, ja.
Però inicialment havia de ser una pel·lícula, una història moral, i finalment van decidir que seria una minissèrie. I, en canvi, Set dones i un home sol, doncs una pel·lícula. Però bé, tot això va lent, perquè...
Això ha de passar per en el cas de la sèrie, per TV3?
Sí, tota Catalunya passa per TV3.
Ja, per això t'ho
dic. Sí, 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 sí.
La pel·lícula és una producció també catalana?
Sí, catalana, el que no saps... Jo no sé si després intervé capital de fora, perquè el cinema és molt car. Sí. Avui, i a més, s'ha encarit moltíssim.
Quan tu veus aquelles, quan presenta una pel·lícula, doncs surt tota la llista dels productors,
sí.
Que va veient un, dos, tres, quatre, cinc...
I tant, però fixa't una cosa, Eduard. Abans tu recordaràs que quan anaves al cinema i veies, clar, parlem de fa molts anys, començava una pel·lícula, i veia la pel·lícula de la Metro, de la Paramount, de la Columbia, de la Warner, de la Fox, etc. I ja està. I una pel·lícula d'aquella casa. Avui dia, quan vas veure al cinema una pel·lícula, comença a sortir la Metro, el que sigui, o la Paramount, i després comencen a sortir segells, logos, de productores, productores, productores. I és que fer una pel·lícula avui dia és... costa milions i milions i milions. I que no hi ha cap productora que per ella sola s'ho pugui pagar. Llavors cal associacions i associacions, doncs en el capital, en la indústria petita catalana, doncs has de fer el mateix.
L'altra cosa seria aquelles tipus de pel·lícules que es roden en un lloc determinat, en una zona determinada, i aquella zona, evidentment, també col·labora amb el productor.
Sí, clar.
O sigui, clar, de fet, és una vegada que et diu que es vegi determinats escenaris, determinats sí. paisatges, doncs...
Però jo, de fet, comprenc el tema econòmic, però no estic d'acord amb les coproduccions. Sé que s'han de fer i no queda més remei. Però crec que, des del punt de vista artístic, no acostuma a ser un material reeixit, o prou reeixit, perquè... A veure, quan un cotxe l'agafa molta gent, malament. Quan molta gent posa diners, tothom exigeix la seva part. Aleshores, si Alemanya posa diners, França posa diners, i Espanya i una... Tothom vol que hi hagi actors del seu país, que es parli la llengua del seu país, o si no, almenys que sigui l'anglès, però que hi hagi actors de diferents nacionalitats. I et trobes una sèrie d'actors de diferents nacionalitats que parlen en una llengua que no és la seva, no és de cap d'ells, i que ho fan bé, però no és la seva, i allò perd naturalitat, i al final veus que allò és una mena de pastitx que no acaba d'estar prou compacte, perquè en definitiva ho ha fet gent que no es coneix de res i són indústries diferents. La indústria francesa no té res a veure amb la indústria alemanya. En canvi, els nord-americans, això, saps? Poden ser de molts llocs, però tots són de Texas o de Nova York, però tots són nord-americans i també es coneix tothom allà dintre.
Hi ha una altra característica amb això, que hi ha aquelles segones versions.
Ah, sí,
que hi ha una pel·lícula francesa que ha tingut sí. molt èxit, i en canvi, doncs, els nord-americans fan la seva producció.
Sí, sí.
O sigui,
sí.
No diuen anem a fomentar això i ho passen, sinó que fan la seva producció, que a vegades és absolutament diferent de la original.
Sí, normalment, si són temes seriosos, no li demanis gaire profunditat a la indústria nord-americana. Al cinema independent, sí, però a la indústria no li demanis. Farà una cosa light o al final... veus que allò no és el mateix. Però, clar, és un abús absolutament de poder el que fa als Estats Units, perquè mentre a tu t'imposa el seu cinema, a Europa, per exemple, ell et restringeix l'entrada en el seu mercat.
Està prohibit, sí.
Per això diu, no et deixo que vingui la teva pel·lícula als meus cinemes. Et compro els drets i jo faig la meva pel·lícula, que és una versió de la teva. És pervers, eh?
Sí, 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 sí.
Doncs això passa.
Bueno, parlant de pel·lícules, aquesta pel·lícula que vas dir que faran sobre la teva novel·la...
Se dona un home sol.
Què podem calcular?
Ah, no, ui, no sé ni idea. Ui, el cinema...
Ha començat la producció?
No.
Encara no ha començat.
El que sí està en marxa és la minissèrie d'Una història moral. Això ja està tirant, perquè jo ja he vist... el guió, veig que han afegit coses que no les tinc a la novel·la.
Sí. T'han comentat quan fan el repartiment dels actors i actrius?
No sé encara quins actors hi haurà. Jo vaig suggerir alguna persona, però és que l'autor no intervé en això.
No, no, que diguéssim, segons el tipus de relació que et diguin, que sí. Preguntessin, escolta, m'han pensat en tal i en tal i en tal.
Sí, no, de moment no m'han dit, jo no sé cap nom, que qui pot ser els aquests personatges, no ho sé, ja ho sabré, tard o d'hora. Però sí que sé, perquè he vist hi ha les còpies de guió, sí. I s'estan retocant coses, i van retocant i tal, i han afegit coses que jo no hi són a la novel·la. No hi són. Jo no hi era. Jo deia, carai, això han posat bé. Però sí, bueno, Déu-n'hi-do, no? Cada esclar. Però un cop vens els drets, allò, el director, l'altre director, el director que compra els drets, fa la seva versió de la teva novel·la. Ah. Una cosa és la novel·la i l'altra és la versió. I a vegades anem al cinema i volem veure la mateixa pel·lícula que hem llegit en pàgines, i no, és un altre llenguatge. És un altre llenguatge.
És així. És curiós, a més, quan tu també, quan jo som molt aficionats, quan hi ha l'explicació de la pel·lícula original, per exemple, una pel·lícula que durava 220 minuts i acabat durant... el que s'ha venut, el que s'ha projectat, dura la meitat del que s'havia filmat. Això ha passat molt sovint, aquella estallada... Pel·lícula original, 220 minuts. Pel·lícula que s'ha posat en 120.
Sí, a la taula de muntatge queda molt material. A vegades molt bo, però... Sí, avui dia la gent sembla que tot ho troba llarg, de manera que si fas una pel·lícula que dura 2 hores, ja la gent no t'ho considera molt llarg, especialment la gent jove. I jo penso, depèn del tema. Hi ha pel·lícules que se't fan curtes. Si el que diuen és interessant, què importa que duri 2 hores? Sí. Són 2 hores de la teva vida que estàs escoltant coses interessants.
Es dona aquestes dues circumstàncies que tu apuntes, Víctor, que a vegades dius, això ja està explicat, no m'ho allarguis més. Ja, I en canvi passa al revés, a vegades dius, i s'acaba, dius, s'ha acabat, i dius, bueno, a mi ha quedat una mica...
Sí.
Què passa realment? Sí. Què passa amb aquest personatge? Què passa amb aquest altre, no?
Això és maco quan et passa... També pot passar amb llegint, amb literatura. És a dir, que dius, ostres, aquí, en aquests personatges, m'agradaria que continués aquesta història, aquesta novel·la o aquest conte, perquè hi ha tanta teca aquí dintre, oi? Però s'ha d'acabar. Però està bé que et quedis amb ganes de més quan acaba una pel·lícula o quan acabes un llibre. És molt bonic.
Nosaltres també hem d'acabar, Víctor.
A veure si es queden ganes que tornis la setmana que ve.
Bueno, recordeu, el dissabte vinent, el dia 23, a les 8 de la tarda, 8 de la nit, de la tarda, del capvespre, al Teatre de Mirassol, M'espien, de Víctor Alexandre, amb la companyia de teatre Casanenc.
Una pregunta, m'han preguntat i jo no ho sé, potser tu ho saps, la gent sap si... Em preguntaven si poden comprar les entrades, a part del teatre o per internet, si es poden comprar a l'oficina de turisme.
Jo diria que sí.
De Sant Cugat.
Jo diria que sí.
D'acord. És que no, jo...
La veritat és que no t'ho puc assegurar.
No sabia respondre.
Però jo et diria que sí, que es pot comprar.
A mi sembla que també, sí.
Sí, però... sí. Víctor Alexandre, gràcies per haver vingut.
A tu.
I fins la propera.
A tu.
Quan s'estreni aquesta pel·lícula, en tornem a parlar. Encara que sigui d'arts escèniques, és igual. En tornem a parlar.
Molt bé.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Eterna ira se la lasci riscaldar, cercare te giova, al buio non si trova. Ma per fortuna la notte di luna e qui la luna l'abbiamo vicina. Aspetti, signorina, le dirò con due parole di sole, di sole.
e cosa faccio? Scrivo e come vivo, vivo. Chi la povertà mi allieta, sarò la grana signor, rimedigni d'amore per sogni e vecchie.
Estàvem escoltant Que geli de manina, que és un fragment fantàstic de l'òpera La Bohème, i continuem per dir que avui dijous al Bar Bocamoll del Casal de Torreblanca tinguem la música de petit format, com cada dijous, amb The Dalton Brothers Band, que és un grup de Dixieland. I divendres, doncs això, al Teatre Auditori, també a les 8, la Fundació Òpera de Catalunya presenta La Bohème de Giacomo Puccini amb un repartiment encapçalat per Berna Perles com Mimí, Kenneth Tarver com Rodolfo, Sabrina Gardez com Musetta. Direcció musical de Nayo Gil de Tejada i director escènic i escenografia d'en Pau Monterde amb el cor dels Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès. I el diumenge, a les 12 al Teatre de Mirassol, espectacle familiar amb Momo, amb la companyia d'Anna Roca. I també a les 12, a l'Espai Àgora de l'Ajuntament, primer concert de la quarta edició de Cambres Singulars amb el trio de vent Ars Movens. I a les 19 del diumenge, al Teatre Auditori, la setena gala de ballarins catalans al món, direcció artística de David Judes, amb dos ballarines i quatre ballarins. I us deixo amb música també de ballet. En aquest cas serà un fragment del Llac dels Cignes, al final de Tchaikovsky. Adeu, fins la setmana vinent.